Això és l'Eixample es mou. Avui tenim amb nosaltres a la Puri Martínez.
Hola.
A l'Agustí Martorell.
I eso.
I a mi mateix, Màrius A. Querol. Bueno, Puri, aviam, quines entrevistes ens has fet avui?
Doncs mira, avui hem estat en un lloc privilegiat de Barcelona. Hem estat amb la Carolina, a la seva parada de flors que té a les Rambles, i amb la seva germana, amb la Mercè, que juntament doncs, ens han explicat tota la seva història de la parada. Una entrevista molt, molt entranyable, amb un indret perfecte, ple de flors i de colors.
Tens alguna altra cosa?
Sí.
Perquè jo sé que avui has estat hiperactiva.
Sí, sí, cap aquí, cap allà. I després ens hem endinsat a la botiga de la Leire, porta la botiga de Pataners, que està aquí al carrer Còrsega, i també ha sigut molt interessant i hem après doncs, moltes coses del món dels gossos.
Bueno, i l'Agustí farà una entrevista via telèfon.
Via telefònica, perquè el nostre invitat tenia que vindre, però li ha sortit feina i el trucarem.
I qui és?
Pues és el Sergi, que és el responsable de l'empresa Hangar 05 Produccions Artístiques SL, que ell es defineix com un punt de referència al camp de la música i de l'art a Barcelona.
Bueno, pues vinga, anem a començar amb la primera entrevista de la Puri, que és la de...
La primera entrevista és la de la Carolina, de les flors de les Rambles.
Vinga, pues anem a sentir la Carolina.
Aviam.
Hola, què tal? Mireu, estem en un dels llocs més emblemàtics i visitats de Barcelona. Estem al mig de les Rambles de Barcelona. Ens acompanya la senyora Carolina Pallès. La Carolina, juntament amb la seva germana Mercè, són titulars de la floristeria Flors Carolina Rambles. Una parada emblemàtica amb molta història i que ara la Carolina ens explicarà. Bon dia, Carolina. En primer lloc, et volia agrair que poguessis dedicar aquesta estona als nostres micròfonos d'Eixample Barcelona Ràdio.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Jo encantada, com sempre. Saps el que avui dia a mi ja m'agrada molt parlar, i més de la nostra floristeria.
Molt bé. No sabria, la veritat és que no sabria com expressar en paraules el que veuen els meus ulls. És un festival de color i d'olor de flors. Està realment tenir una parada preciosa. Fa molt, molt, molt goig. Des de quan esteu aquí a les Rambles venent flors?
Pues mira, la meva família porta aquí a la Rambla des de la primera exposició universal, que va ser el 1888.
Déu-n'hi-do.
I va començar la meva besàvia. Però la mare de la besàvia ja feia venta de flors ambulants. Llavors va començar la besàvia, l'àvia, van continuar els meus pares i actualment la meva germana i jo.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Aquí veiem doncs un munt de fotografies, veiem a la
iaia amb el doctor Fleming en l'any 48, això va ser portada a tots els diaris.
Clar.
Aquesta fotografia la va fer el Carlos Pérez de Rozas, saps el que vull dir?
Sí.
I en aquell moment, clar, si veus la meva iaia, havia passat una guerra civil, era una dona sola, viuda, i va ser la dona que va lluitar més per aquesta floristeria i la va tirar endavant, perquè si t'hi fixes en aquesta foto,
sí,
només hi ha una dona i tots són homes.
Tots, és veritat, sí,
i realment
sí.
Tampoc no és com ara, que t'envien amb un WhatsApp o t'envien un correu electrònic.
Clar.
En aquell moment es presentaven i realment
i ja
tenies
està.
Que parlar sí o sí,
clar,
saps el que vull dir? Va ser molt valenta la meva àvia.
I tant, perquè era un món d'homes, no?
Ara.
I lluitar contra bueno, lluitar, fer-se un lloc.
Clar,
no?
Avui en dia ja és diferent, perquè una
clar.
Dona pot arribar a presidenta del govern, si vols, per exemple, no? Però clar, en aquell moment una dona sola,
sí,
i a sobre viuda, i tirar un negoci endavant, perquè clar, l'acaba a lluitar i amb una nena petita.
Clar, valenta, valenta.
Va ser molt valenta.
Molt valenta, molt valenta. Des de quan esteu aquí a les Rambles? M'has dit des del...
1888.
Déu-n'hi-do. És el puesto número 10 i realment doncs, són quatre generacions amb nom i personalitat que han donat doncs, solera a la ciutat, no?
Sí. realment, doncs, clar, no deixa de ser que clar, ja formem part de la ciutat de Barcelona, clar, de la Rambla, de la història, vull dir que clar, s'ha escrit molt sobre nosaltres, vull dir que clar, hem tingut sempre moltes entrevistes, bueno, fins i tot vull dir les obres de teatre, com el Josep Maria de Sagarra, saps el que vull dir? Clar, aquesta floristeria, jo crec que realment, encara que s'acabi aquí, perquè clar, la meva germana i jo som les últimes,
yeah,
però jo crec que realment ja formem part de Barcelona, de la, de Barcelona i de la Rambla,
clar,
això és
perquè
molt
no,
important.
No teniu un relleu generacional, no?
No, no. Però bueno, nosaltres mentre puguem, tinguem
aquí
salut i realment, no sé com dir-te això, no va per edat, saps
clar,
el que vull
clar,
dir?
Va
és
per
una cosa que és vocacional, clar, també te l'estimes, també són moltes hores, clar, vull dir que clar, estem aquí, que realment no deixa de ser que no és el mateix que potser en una botiga, que es poden tancar més,
clar,
estan
clar,
més calentets, clar, és el que vull dir aquí, com veus, la floristeria és boníssima, perquè tenim tot de fotografies,
les fotografies aquestes us donen...
Però,
us,
bueno,
donen força per continuar.
Força, perquè clar, més que una floristeria,
i tant,
és una floristeria amb molta història.
I tant.
Clar, i per qui mira tots
la,
els personatges
història
que han passat.
La història és la que us rodeja.
Ah, això mateix.
Sí, sí. Teniu alguna especialitat en flor, concretament?
Bueno, nosaltres especialitat, vull dir, no sé, com dir-te, tot ens agrada.
Uh-huh.
Treballem molt doncs, amb muntatges, uh-huh, o sigui, realment quan és l'època, ara vindrà la primavera, fem molts casaments, també, rams de núvia,
clar,
centres de regal... Però clar, nosaltres també treballem pel client d'aquí.
Clar.
O sigui, hi ha clients que potser ja li compraven a la nostra àvia i els nets, quan es casen, venen a fer
venen
la
a fer el...
o el muntatge clar, de casament clar, aquí, perquè ja els hi fa molta il·lusió.
Clar, i això fa molt, molt goig. Té, el vostre client té un perfil concret o hi ha també clients de pas que passen i... Bah, i agafen
no,
una flor.
Tenim un client molt fidel.
Ja.
També et puc assegurar que el nostre client, vull dir, tant el que ve a comprar flors cada setmana per casa seva, com el que regala, sap molt bé on te va.
Ja.
Sap que tenim unes flors de qualitat, ens agrada molt, les treballem molt bé, també, i realment no és de passada. Ara, sempre hi ha algun turista
clar,
que
clar, passa...
va al mercat de la Boqueria, es dona
un passeig
aquí, compra una rosa,
i,
evidentment,
clar,
però això tampoc no ho és, no és... aguantat tants anys. Ni haguéssim
clar,
viscut d'això,
clar,
això és evident.
Clar, clar. Amb tants anys aquí que esteu a les Rambles, sou testimoni d'història de Barcelona a través de les flors. Com et sents amb aquest llegat darrere de totes les dones de la teva família que han passat el llegat de dona en dona a través de les flors?
Home, jo em sento molt orgullosa. Primer perquè, clar, sempre hi ha hagut una Carolina al capdavant, saps el que vull dir? La meva germana és l'única que es diu Mercè. També tinc que dir-te que el meu pare era floricultor del Maresme. Realment es va casar amb la meva mare, que era florista de la Rambla. I llavors, entre tots, vull dir que, clar, hem pogut
hem
fer
pogut
aquesta
fer,
família
clar,
i fer que la floristeria funcioni de la manera que està
clar,
funcionant actualment, no? Llavors, doncs sí, estic molt agraïda a la meva família, al meu pare també, que també va ser conseller del districte del Partit Socialista, i realment, doncs bueno, ara la meva germana i jo tirarem
endavant
tots
tot
els
el que
anys pugueu, que
puguem. Molt bé,
si
molt
tenim
bé,
salut i Déu ens dona salut, endavant.
Segur que sí, segur que sí, us ho mereixeu. Ara, després de tants anys, us traslladeu puntualment, no? Quin és el motiu?
Bueno, puntualment és perquè ara faran el terra del mig de la Rambla.
Clar.
Fins ara han fet un lateral, després han fet l'altre, vull dir, ara toca la part del mig, i també tinc que dir que, bueno, si es té que fer per millorar, es té que
clar,
fer per millorar.
Clar.
Vull dir que, clar, no podem estar aquí en el terra. Anirem a la plaça Catalunya, al davant.
Està bé.
Entre Zúrich i Vergara. Quatre parades en un cantó i quatre en l'altre, i en el 2027 segur que tornem.
Que torneu quan
sí,
ja...
Que sóc positiva. Clar. Crec que aquesta obra està quedant molt maca, va tot molt endavant, i crec que realment, bueno, encara que ens havien dit a finals de gener, si hem d'anar al febrer, tampoc no passa res.
Clar.
Tampoc no passa res.
Quan toqui...
Quan toqui.
I un cop que ja la Rambla estigui a tota... tot correcte, el terra i tot, llavors tornaríeu
llavors
aquí, no?
Llavors tornem aquí, crec que la Rambla avui dia és l'oportunitat que quedarà molt maca, les obres, clar, sempre són pesadetes,
clar,
perquè ja ho sabem, no? Però bueno, jo trobo que aquesta obra l'han respectada moltíssim, trobo que l'estan fent per temps, o sigui que realment no l'han feta tota de cop, però bueno, que realment ho veig molt ben organitzat, jo no és que sigui positiva, però veig que realment pot faltar una miqueta per anar-nos-en a la plaça Catalunya. Però vaja, jo crec que en el 2027 estarà acabada.
Estareu ja de,
seguríssim,
de tornada,
seguríssim,
clar que sí. Eh? Sí, les obres incomoden, però sempre les obres són per millorar. I això és el que volem. perquè millori tota la ciutat. Les Rambles han canviat molt, no?, en aquests últims anys.
Home, han canviat moltíssim, sí, evidentment, però clar, ja no només la Rambla, jo crec que tot Barcelona ha canviat.
Sí.
Clar, ja no és per l'edat que un tingui, però bueno, tot canvia molt ràpid. A mi potser m'agradaven més les Rambles d'abans, també t'ho dic. M'agradaven les botiguetes d'abans, m'agradaven allò de dir que hi hagués mostrador i que tu entressis a comprar. Però bueno, suposo que la vida canvia, la societat canvia...
I ens hem d'adaptar.
No, ens hem d'adaptar. Per molt que no t'agradi, si no et quedes enrere.
És el que toca. Bé, després de tants anys d'estar aquí, tens alguna anècdota que ens puguis explicar?
Bueno, anècdotes de part de la meva família, sí.
O més d'una. Sí.
O sigui, començarem que el Dalí era client nostre, li portàvem les flors a l'Hotel Ritz.
Ja. Yeah.
Tenia que ser amb un horari molt estricte, perquè tenia que ser potser a les 5 en punt i teníem que complir l'horari. Vull dir, ja sabem tots com era el Dalí, no?
Sí.
I llavors un dia es veu que va venir aquí a comprar, comprava molts nardos, perquè això ja m'ho havia explicat la meva iaia, era la seva flor preferida, i realment es veu que li agradaven moltíssim les tortugues.
Uh-huh.
Va anar als ocellaires de dalt, va comprar una tortuga, se la va descuidar.
Ah, aquí.
I llavors ens van telefonar i ens van dir que el Dalí es havia descuidat la tortuga. Però clar, com que no podíem deixar la tortuga aquí en una caixeta, el meu pare va decidir que ens l'emportàvem a casa.
Ja. Yeah.
Llavors, clar, a casa tenim una mica de terrassa,
sí,
la tortuga es va colgar i ja no la vam trobar més.
Oh.
Llavors, què va passar? Que el meu pare, l'endemà se'n va anar, va comprar una tortuga, vam fer el canvi i mai ningú se'n va assabentar.
De què havíeu fet el...
Les tortugues, clar, si no fa, totes s'assemblen.
Totes, i tant.
I va sortir molt bé.
Molt bona aquesta, molt bona.
Aquesta és molt
bona, sí, sí. Tens alguna altra?
Jo en tinc una de molt maca,
sí,
que realment aquesta m'agrada molt. El meu pare venia molt d'hora a fer les corones, perquè anys enrere es matinava moltíssim.
Clar.
No és com ara,
sí,
tots s'ha retreçat. Saps el que avui dia es feien moltes corones al dematí, i a lo millor el meu pare a les 5 o les 6 del dematí estava aquí a la Rambla treballant i fent corones.
Déu-n'hi-do.
Han treballat molt la meva família. I llavors, doncs clar, sempre, això devia ser cap als anys 60, una cosa així, la Rambla estava oberta.
Ja.
Estava oberta, hi havia un vigilant que anava amunt, avall, amunt i avall, la tancàvem, la posàvem tot més cap a dintre, però bueno, que no es tancava, o sigui que no hi havia portes com ara, que per exemple ara hi ha alarmes, hi ha seguretat i tot plegat, no? I llavors el meu pare cada dia quan venia es trobava un gerro i a sota el gerro un duro.
Oh.
Un duro en aquell moment eren molts
molt,
diners.
Molt, i tant.
I un dia va dir el meu pare, avui m'aixecaré més d'hora, aniré més aviat i veuré a veure què passa. Doncs mira si era bonic, que era un senyor que passava.
Què dius?
Que no sé si duria anar a treballar o duria anar a passejar. Llavors agafava una floreta, la trencava, se la posaven a la solapa i deixava el duro.
I deixava la moneda. Què dius? Que bo!
Home, això és molt romàntic,
hombre,
i molt bonic, eh? Realment és d'aquelles coses que passaven abans.
Clar.
I clar, l'home l'hagués pogut agafar sense deixar
el duro. Deixar res.
Perquè el duro en aquella època...
Era molt.
Ara, això mateix.
Déu-n'hi-do. Pues, una anècdota molt, les dues, eh? Una molt simpàtica i l'altra molt entranyable. Doncs molt bé, Carolina, vols afegir alguna cosa més?
Bueno,
a la
que
m'ha
encantat parlar amb tu.
Gràcies, igualment.
Espero que realment agradi l'entrevista, també.
Espero jo, això també.
I espero també que ens vingueu a veure quan estiguem a la plaça Catalunya.
I tant, que vindrem.
Que suposo que tampoc no estarem malament i quan tornem,
clar,
també
tornarem,
us esperem
també,
aquí.
També. Molt bé, doncs moltes gràcies per deixar-nos endinsar en aquest racó de les Rambles, tan entranyable, amb el puesto de flors que comparteixes la feina amb la teva germana. Molta sort en la vida i a tot el llegat vostre. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Endavant.
El plaer també ha sigut meu, us dono les gràcies i espero que l'entrevista agradi. Moltíssimes gràcies per tot, que us vagi molt bé.
Gràcies, Carolina.
Vale, doncs vinga, Puri, la segona entrevista, va.
La segona entrevista. Doncs la segona entrevista, hem estat, doncs, com us comentava al començament de l'anunciat del programa, amb la Leire, al carrer Còrsega. I ha sigut, doncs, això, molt, molt, molt interessant i amb una miqueta de peneta.
Per què?
Perquè marxa d'aquí del barri i per forces major i marxa.
Bueno, però això ha passat a moltes botigues del barri de Barcelona i està passant.
I a més que passarà, i moltes amb traspàs i moltes es tanquen.
No anem bé.
El comerç està una mica fotut. Que li preguntarem a algú que ho sàpiga, no?
Ah, sí?
Vinga, anem-li a preguntar a algú que ho sàpiga.
Hola, molt bon dia, Leire. Mira, en primer lloc, doncs, et voldríem agrair que dediquis una estona del teu temps als micròfons d'Eixample Barcelona Ràdio. Ens trobem al carrer Còrsega 78, a la botiga de Pataners, i ens acompanya, doncs, com us comentava al començament, la Leire. Hola, Leire, com estàs?
Hola, què tal?
Molt bé. Aviam, mira, voldríem saber quins serveis oferiu al client.
Aquí a Pataners, jo sempre dic que Pataners és la botiga a la inversa. Potser això és el que ens ha fet una mica diferents, més enllà d'una botiga d'animals. Uh-huh. I és que nosaltres vam muntar la botiga per rescatar animals que estiguessin sense llar.
Ah, està bé.
D'aquí Pataners, el gos sense raça, que vol estar amb el nucli familiar, no? que vol ser un mes de la família. Uh-huh. Vam pensar que aquest era el nom superadient per rescatar gossets just aquí a Barcelona.
Clar.
Llavors, clar, com que això consumeix molts recursos econòmics, vam pensar que la millor manera de poder mantenir aquest projecte era tenir una botiga, donar una sèrie de serveis. Serveis tant de perruqueria canina, tots aquells serveis que van al voltant del gos.
Del gos,
del gos abandonat.
De totes les,
pues des del
les seves necessitats per cobrir-les, clar.
Correcte. Menjar, complements, perruqueria i sobretot, que és el que ens ha fet més especials, l'assessorament.
Uh-huh.
Assessorament a l'hora de fer servir qualsevol dels productes que nosaltres tenim disponibles per la compra, com... Clar. Acompanyar les famílies que introduïen un gos
a les seves llars. Clar. En el teu cas, qui és el client? És el gos o és el propietari?
Pues aquí és on està la dificultat, que és que tenim dos clients alhora i que no sempre pensen el mateix de la mateixa situació. Jo sempre dic que és la situació més complicada del món ser perruquer caní.
Clar.
Perquè el propietari el que vol és que quedi net i el gos el que vol és quedar ben brut, perquè la seva natura és estar brut.
I
llavors, pues clar, amb un li estàs fent una cosa que no li agrada gens, l'altre que li agradi, jo és que vull que li agradi, no, és que no podré fer-ho això. Com aconseguir tenir dos clients amb una visió contrària del mateix fet i tenir-los els dos contents?
Els dos contents, clar. I tens que buscar l'equilibri mitjà entre un i l'altre.
I sempre una mica això, no? Jo vull un collar, pregunta-li al gos. No, jo no vull collar, jo lliure.
Jo vull estar lliure i voltar per on jo vulgui, caminar.
Correcte.
Lliurement. Des de quan esteu aquí al carrer Còrsega 78? Abans potser heu estat en algun altre lloc de la ciutat o sempre heu estat aquí?
No, vam començar aquí, vam començar el 16 de febrer del 2016.
I o sigui que ara portes 10 anys.
10 anys.
10 anys.
El 26 de febrer del 26 tancarem portes.
Tancareu portes.
És un projecte que va començar aquí i que mor aquí.
I que mor aquí. Sabem això, justament et volíem comentar. Sabem que a finals de febrer doncs, tanqueu la botiga. Ens podries explicar el motiu per al qual vas prendre aquesta decisió?
Bueno, no és només un motiu, malauradament és la confluència d'una situació social.
Ja, vale.
Tenia un contracte de 10 anys de lloguer no renovable i a l'hora de renovar lloguer, pues, com a tothom, ens han pujat. No, al final, després d'un any de negociacions, no era tant la pujada, però era prou com perquè no... quedés marge de benefici. Això ja és un negoci social on pues, el benefici té un marge molt baix perquè ho reinvertim tot
I també,
amb el que és la nostra afició, que és el rescat de gossos.
Clar, però també s'ha de viure, no? S'ha de poder viure dignament
amb la feina que feu? No anava tan malament perquè al final, doncs, després d'aquests 10 anys, hi ha 4 empleats amb un sou per sobre del sou mínim, prou digne per la situació que vivim que... ara i els preus que vivim que... ara.
Sí, sí, sí.
I... però és que, clar, és que ens queda... no podem no. començar a endeutar-nos només no per mantenir
fer,
el projecte.
No es poden fer fotocòpia dels euros, evidentment.
I quan més factures, també més pugen els impostos, amb clar, la qual cosa no és només si et pugen 200 o 500 euros, és que després, si tens un local llogat, després ve l'impost 115, amb el que es repeteix una altra vegada la pujada, clar, perquè la pujada repercuteix. I si aconsegueixes facturar més per poder pagar aquest lloguer, vol dir que també els impostos, perquè estàs guanyant més, també pugen clar, més, no?
Tot, llavors, tot és una cadena.
És una cadena que repercuteix sobre la salut
clar,
dels treballadors,
clar,
que l'única viabilitat d'això és posar més hores.
Clar. Sí, sí.
I ara mateix ja és inviable,
inviable de posar-hi horaris,
més hores.
Clar,
clar. Si, a més, veiem cap a on va una miqueta els costums de consum de la societat, la venda al por menor va en perill d'extinció. És el meu suport.
Sí, bueno, la teva visió de
sí,
futur.
Jo crec que, van, que els locals aniran cada vegada més cap a serveis.
Clar, perquè t'has plantejat de... d'ubicar el negoci en un altre lloc? O sigui,
també m'ho he plantejat, però el lloguer que em demanen aquí no és disparatat per l'època que estem vivint. Llavors, els locals que hi ha per la zona tenen més o menys els mateixos preus. No, és que no és una bogeria, el que em demanen, és només una pujada, perquè tenen un local que té que ser un negoci per ells.
Per ells.
Clar, jo clar, també tinc que mirar el meu negoci.
Clar, cadascú...
I l'altra problemàtica que em trobo és que les lleis de tinença d'animals pues, també han canviat. I per tenir una botiga com la meva, on donem sortir d'animals rescatats, ha de tenir un nucli zoològic. I això és una llicència que ara mateix, arrel de l'última modificació, pues, és més difícil d'obtenir.
Ja.
Amb la qual ja les...
Tot s'ajunta negativament.
Per això deia, és una confluència sí,
clar,
de molts factors.
Clar. Quin perfil d'usuaris teniu o teníeu a la botiga ja pensant una miqueta en passat, donat que esteu...
Pues aquest és allò que em fa més pena.
Ja.
Perquè els meus clients pertanyen quasi tots a unes generacions que malauradament tenen data de caducitat. Per això dic que veig poc futur al comerç, no al servei de barri,
sí,
al
sí,
comerç de barri, no? Perquè tenen una certa cultura i unes demandes que no tenen generacions més joves.
Sí. Ha canviat el...
Ha canviat molt el perfil i la manera de vendre,
sí,
jo ho he notat en aquests últims darrers 5 anys.
I de comprar i de tot.
Jo ara mateix tinc molt més clienta que ve cada dia a comprar una galeta pel seu gos i en realitat no està comprant una galeta. I jo estic superencantada de rebre-les, eh? O sigui, és que m'encanten, són el meu
clar,
club
clar.
De senyores i xerrem totes aquí juntes
clar,
i una explica unes coses, unes altres. I per això també està calant molt a dins a la gent, no? Que el fet que nosaltres tanquem. Perquè
clar, perquè es crea un plim vincle d'amistat. No és només una botiga que vens a comprar doncs, una cosa pel teu gosset, sinó que... Bueno, doncs que hi hauria una relació d'anys que...
I ja no només d'amistat, a lo millor serem més afins o no menys afins, però és una mica també la funció que ha vingut a cobrir el gos a les nostres vides, o les
clar,
mascotes a les
clar,
nostres vides, que és un motiu per sortir de casa.
I tant. No sé, mira, quina opinió tens d'aquests carrets que ara s'ha posat de moda de portar el gos a dintre d'un carret que van de passeig. Què creus? A què es deu això, aquest canvi de passeig, no? Perquè, clar, vist des de fora, semblen doncs carrets amb infants a primera vista, no? I després, quan ja el tens més a prop el carret i el senyor, veus que no porten un infant, sinó que porten un gosset. No sé, això crec que és una moda, no sé el motiu, perquè no estic dintre del món del gos i no sé el motiu.
Vale, pues t'ho explico, i així sí. Tothom que estigui fora crec que ho podrà veure.
Sí.
Què em penso? Pues em penso que depèn. Que en algunes ocasions em sembla molt bé i en unes altres em sembla molt malament. Bueno. Llavors, crec que la societat s'hauria de plantejar per què i quins són els motius que ens estan portant a considerar cada, o a substituir d'alguna manera els fills a través d'una mascota, com per què estem fent aquest canvi familiar interespècie. No? Quins sí. són els motius de base?
Sí, sí.
Això que veiem d'un gos a dins d'un carret perquè el consideren un fill, jo posaré entre cometes i ara t'explicaré el per què, pues hauríem de, és un símptoma. Llavors ens hem de preguntar què està passant, perquè tenim una, si volem veure així, una malaltia, o quina és la causa d'aquest símptoma, d'aquesta conseqüència. Vale? Ara, la gran majoria de gossos que veiem a dins d'un carret no és per això, sinó que també parteixen d'un enteniment de qui és el gos. No? Llavors, el gos és un ésser viu que nosaltres hem decidit ficar a les nostres famílies. I a dia d'avui els gossos viuen més del que viuríem a la natura i comencen a patir una sèrie de malalties físiques. Clar. Que els impedeix complir els seus objectius com a gos. És a dir, el meu gos necessita sortir al carrer a passejar. I jo, com a humana, també necessito sortir a passejar al carrer. Però el meu gos ja envelleix molt més ràpid que jo i de cop no em pot seguir el ritme. L'he de deixar a casa tancat, que no seria cosa d'un gos, o l'he de portar arrossegant fins al punt de dolor,
clar,
quan el gos ja no pot més, o renuncio jo a això?
Clar.
Llavors, si el carrito està fet servir per un tema d'ajustar aquests passejos, no? Vull anar d'aquí a allà, i pues, el gos anirà una estona passejant pel carrer, i quan es cansi el pujaré al carrito, i quan arribem al parc i pugui prendre el sol el torno a posar i que faci de gos. Em sembla estupendo.
Clar.
El que no em sembla bé és que un animal que ha d'ensumar el terra, que ha de, perquè està dins de la seva natura, que ha de llepar pipis,
clar,
això sí que
clar.
No deixar llepar un pipi, això sí que em sembla horrorós.
Clar, clar.
Perquè no és un nen,
clar,
és un gos.
És un gos.
I els gossos han de llepar pipis.
És el que
i han d'ensumar escombraries.
Clar,
i han
perquè
de fer,
és la seva, el seu
és
hàbitat.
És la seva natura.
És la seva...
I la seva natura és caminar.
Clar.
I és desplaçar-se mitjançant les seves potes, però malauradament avui en dia la salut no acompanya aquesta salut física no acompanya,
no acompanya
a la salut mental, clar, del gos que necessita caminar. Llavors,
sí,
bueno, una manera és, pot ser sí, a través d'un
carret de passeig.
Correcte.
Sí, sí. Estic d'acord amb tu, estic d'acord. Bé, Leire, vols afegir alguna cosa més a la nostra entrevista? Alguna cosa que pensis de... què vols comentar, què vols dir?
Bueno, jo estic encantada de que la gent sigui capaç d'obrir el seu cor a un animal i introduir-lo en una família i considerar-lo un membre més de la família. No un fill, no.
Sí.
Ha de ser un membre de la família. Vist des del punt de vista de que és un gos.
Clar.
I perquè quan fas aquest acte, que és un acte d'empatia, i parlo d'empatia de veritat, no d'allò que a mi m'agradaria segur que li agrada al meu animal, no, sinó d'empatia de veritat, d'agafar i posar-se a la pell d'un altre ésser viu, de preguntar-li qui és, què necessita, com et puc ajudar, que és una mica la feina que hem fet aquí a través del voluntariat, que és obrir moltes ments i canviar moltes vides, no només dels gossos, sinó de la visió del nostre propi entorn. quan comences a posar-te a la pell d'un gos i veure i mirar la ciutat, i dius, aquest animal per què està tan espantat de la ciutat? Clar. Et comences a vegades també, a espantar de la ciutat. Per què està tan espantat de l'ésser humà? És que qui és l'ésser humà?
Per algun motiu X, violència, per abandó, perquè vosaltres, la vostra,
o a vegades
la vostra feina ha sigut agafar el gos abandonat
i explicar-li també el bo que hi ha a l'ésser humà.
Clar, sense deixar-lo, diguéssim, doncs, donar-li els cuidados que necessitava, higiènics i de menjar, i llavors doncs, la família o la persona que vol adopta, no?
Correcte,
adopta
però per poder adoptar aquests animals també la família ha de fer un canvi.
Clar,
perquè jo no m'he trobat tants animals malalts o amb problemes. No, jo no m'he trobat gossos amb problemes greus. O m'he trobat molt pocs, relativament, dels 400 gossos que han donat en 10 anys. El que m'he trobat és una societat incapaç de comprendre l'ésser que té al costat, de respectar-lo i de no passar-li per sobre. I quan obres aquesta ment, llavors, i la família entén el gos, veu com jo que aquell animal que ha sigut abandonat perquè feia una sèrie de coses no són problemes.
Clar.
Té les seves raons.
Raons de comportament d'aquesta...
Correcte. D'aquesta, no? I quan hi ha aquesta comprensió, la solució ha vingut d'una manera natural, causal i molt fàcil. I per això penso que hi ha molta gent que ha estat molt contenta per aquí.
Molt bé, Leire, doncs moltes gràcies per explicar a la nostra audiència les teves experiències i els teus sentiments vers els gossos al llarg de tots aquests 10 anys, el servei realment que has estat el servei del millor amic de l'home, podem dir així, recordeu que la botiga està oberta fins al 26 de febrer i és la botiga Pataners del carrer Còrsega de Barcelona 78. Moltes gràcies, Leire, molta sort i gràcies per la feina feta.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat. Ojalà algú agafi el relleu. Hi ha botigues, moltes cadenes. Jo penso en tot el bé que hem fet des d'una botiga, si ho haguéssim fet totes les cadenes, tindríem un altre món.
Clar que sí. Aviam si...
Animal. Un altre món, animal.
Molt bé, que hi hagi molta sort i que el destí doncs, et porti grans èxits al costat i pel gos.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bueno, tenim amb nosaltres a l'altre costat del telèfon, com sempre, el senyor Josep Panyella, pagès del Baix Llobregat, que ens parlarà de com estan els calçots, perquè l'altre dia em va posar una nota que posava plou sobre mullat. Hola, Josep.
Hola, bona tarda.
Què em volies dir amb això que plou sobre mullat? Que hi ha més aigua de la que necessitem?
Pues sí, en aquests moments tenim més aigua de la que necessitem.
Pues vaja, quina alegria.
Pues sí. Mira que teníem uns calçots, al mes de novembre teníem uns calçots extraordinaris. Jo no havia vist uns calçots tan macos feia anys aquí a la zona agrícola de Gavà. Però bueno, tot això, que sí que l'aigua els ha perjudicat, doncs seguirem tenint bons calçots, també.
Vale, fins quan?
Els calçots els tindrem fins a tot el març, segur, i a primeres setmanes d'abril tindrem.
O sigui, que vulgui fer una calçotada amb calçots de Gavà, que l'eslògan és calçot de Gavà, millor no n'hi ha, on te'ls té que anar a comprar? Perquè, clar, el mercat de pagès de Gavà, per exemple?
El mercat de pagès de Gavà, després hi ha diversos pagesos que els venen a les seves cases... Però el mercat del pagès de Gavà és l'ideal, puesto que allà els trobaràs.
Quin dia es fa el mercat de pagès de Gavà?
El mercat de pagès de Gavà està els dissabtes i després està els dimarts. Els dimarts a la Torre Lluc i els dissabtes a la plaça del centre.
Bé, suposo que en la web de l'Ajuntament hi ha la informació, no? Suposo.
Sí. I també a la web, vull dir, això, es pot buscar a tots els productors de Gavà que serveixen calçots.
Sí, Josep, per la gent que no sap quina característica de diferència, perquè diu, ah, el calçot de Valls és molt... Ah, és famós i n'hi ha... Ah, vale, molt bé.
Jo no vull fer aquí competència. El que hem de fer és menjar calçots, siguin de siguin. Si són de Gavà, millor, no?
Bueno, però, escolta, més proximitat que Valls està a Gavà. Vull dir, això
està claríssim. Que si som d'aquí a Barcelona, els que tenim més a la vora són els d'aquí a Gavà. I dintre el Parc Agrari també se'n fan, hi ha atacants i hi ha no sé això, però on es conrea més calçot del Parc Agrari és a Gavà. A Gavà tenen entre 5 i 6 milions d'unitats cada any.
Déu-n'hi-do.
Bueno,
escolta, Josep, aviam, hi han hagut moltes històries amb els pagesos, però he vist que els de Gavà aquest any no us heu mobilitzat per res.
Bueno, per fer la publicitat del calçot, sí.
No, per fer la publicitat del calçot, no, perquè fa una setmana els pagesos estaven en revuelta agrària. Estaven emprenyats per lo del Mercosur, que resulta que, a més, no es fa. Que això ja fot riure, perquè el tema del Mercosur, ara sí, ara no. Vull dir, jo suposo que això també té que veure amb el senyor Donald Trump, que algú deu haver fet, segur.
Això del Mercosur, pues, bueno, escolta, cadascual hi ha conveniències, hi ha qui diu que és bo, hi ha qui diu que és dolent, clar, tots els productes aquí el que s'ha de fer és treballar amb les mateixes condicions. Pensa que Mercosur tenen unes condicions i unes coses que nosaltres no tenim. Nosaltres estem molt controlats. Yeah. I allà a Mercosur els productes no estan tan controlats i després suposo que la mà d'obra també és molt més barata que aquí, no? Però jo crec que Mercosur, a la zona nostra, els productes que conreem nosaltres, no es pot fer gaire mal. A millor serà a una altra zona, però el producte aquest, que és de proximitat, que són bledes, espinacs, espàrrecs, raves i totes...
Carxofes...
No crec que es pugui fer molt de mal, eh? Estic dient, ara, en general, què vol fer? Sí, clar que en general sí. El que passa que ara les proximitats i les distàncies, doncs no hi ha distàncies ni tot s'ha obert. És treballar amb les mateixes condicions.
Mm-hmm. Escolta una cosa, Josep. Ara després del calçot, què tenim en perspectiva? Què es planta?
Bueno, ara, en moment, hem de parlar molt del calçot, perquè és el típic fort de calçot, i després ja es començarà a vindre els espàrrecs, i després ja, a partir d'ara, a la primavera, pues, es començarà a conrear pues, el tomàquet, després ja el pebrot, el cogombre... hi ha també síndria, però menys, es fa menys síndria, però també hi ha molta carbassa, es fa molta carbassa, s'ha substituït la síndria per la carbassa. La carbassa aguanta més, però clar, hi ha el tema d'estiu, però encara, de moment, estem a l'hivern, i en aquests moments tenim que és conrear, doncs, és menjar la coliflor, el broqui, l'espinac, la bleda, la remolatxa, l'all tendre, tot aquest producte que és el que es menja ara a l'hivern.
Escolta, Josep, la característica del calçot de Gavà quina és? Perquè, primera, es conrea amb terra de platja, o sigui, amb sorra de platja. Això és el primer.
Jo, per la restauració, el que diuen la restauració, diuen que és algo més dolç que el de Valls.
I és veritat.
Aquí jo no vull, és que no vull entrar en guerres. Perquè
no, però no, tu defensa el calçot de Gavà, que el millor no n'hi ha.
No, jo vaig a defensar el calçot de Gavà. Diuen que és més dolç. Per què? Pues per la salinitat de la sorra. Al ser aquesta salinitat, m'hi don aquest gustós més dolç, el calçot de Gavà. No tindrà tanta vista, però sí té més bon sabor.
Perquè no ho sàpiga, la platja, o sigui, el mar, arribava fins al poble de Gavà. Per això, tot el que hi ha des del poble de Gavà fins a la platja actual és exactament sorra de platja.
Sorra, per això li diem, seguim-ne d'això, que diem les sorres de Gavà.
Molt bé. Pues escolta, Josep, que se n'enteri la gent, que vagi al mercat de pagès de Gavà, vale? I que busqui el calçot de Gavà. I sobretot producte de proximitat de Gavà, del Baix Llobregat.
Exacte, del Baix Llobregat i del Parc Agrari, això.
Que per això els tenim aquí al costat.
Sí, i una de les coses característiques del calçot també, que no tenim un altre producte, ni el producte que vulguis, el calçot és festa.
Home,
pensem això. El calçot és festa.
Festa i gasos.
Eh?
I gasos. Això és després de la festa.
Vale. Però és festa. No hi ha un altre producte que sigui festa. Sí. Festa amb els amics, festa amb els companys de la feina, festa amb la família, això fa festa.
Pues...
I tenim que disfrutar d'aquesta festa i consumir calçots. Doncs
pues bueno, pues escolta, Josep, moltes gràcies per atendre'ns. Ja saps que tu i el Xim sou els nostres pagesos de proximitat, que quan tenim alguna cosa us truquem a vosaltres, perquè sou els que esteu al carrer, sabeu, esteu sota les estrelles. Per cert, a part de tot això, molt maques les fotografies que fas.
Moltes gràcies. Et tindries que
presentar amb un premi, vale?
Moltes gràcies.
Bueno, Josep, moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Bueno, després d'escoltar el senyor Josep Panyella, pagès de Gavà, però a part de pagès, és un emèrito de la pagesia. Cada vegada que hi ha un aiguat, tots els polítics el van a veure, però crec que han lograt que les rieres es netegin, que això ja és molt, després de tropecientos anys, i és, a més, és president de l'agropecuària de Gavà i moltes més coses. Bueno, tenim a nosaltres el senyor Marc Martínez.
Hola,
que no és pagès, però és com quasi si ho fos, perquè ell és el que administra el tall en el districte, quasi, eh?
Bueno, jo aquí treballo pel veïnat.
Bueno, doncs bé, treballes pel veïnat i fas moltes coses. Vinga, Marc, aviam, comencem. La Gustavo Gili ja està col·locada.
Sí, la Gustavo Gili ja feia molt de temps que es deia, de fet, des del mandat anterior, de fet...
El Marc Martínez
perdoneu-me la veu.
És que saps què passa? Que crec que ha debutat com a tenor al Liceu,
sí, bueno,
i se li ha acabat la veu.
Això del canvi de temperatura i de les criatures petites.
Bueno, sí, té el seu què.
Però no, sí, la Gustavo Gili és la seu central de Barcelona Capital de l'Arquitectura 2026. I amb aquesta lògica, doncs, durant tot el 2026 serà un punt de centralitat on es faran moltes activitats, on hi haurà una maqueta molt xula sobre Barcelona, pel que m'han comentat, que tothom i qualsevol persona estarà obert per poder-la visitar, i que recomano. Em sembla que és a partir del 12 de febrer. I també haig de dir que a partir del 2000, un cop acabi el 2026, suposo que s'obriran altres opcions a aquell espai.
Vale. Llavors, continuem. Plaça Espanya. Sí. Com tenim, perquè sabem que s'aproxima el corte?
Doncs l'haig de dir que en aquests moments sembla que no s'aproxima el corte.
Ah, la toneladora no funciona.
No és un tema...
És que ve per Rodalies.
No és un tema de toneladora, però sí que és veritat que es va fer una reunió, s'havien retrasat amb, sembla que hi ha el Pou tocant a Gràcia, vale, hi ha altres actuacions, aleshores en principi encara no es preveu el tema del tall.
Perquè la toneladora igual va més de pressa que quan acabin el pou, perquè clar, la toneladora té un ritme.
Bueno, i que a més quan tu vas cap a baix no saps el que et trobaràs, no? Ja, es veu que hi havia, i això, en modo veí, perquè no en tinc ni idea en el sentit del tipus de sediments, però s'han trobat que la pedra era més dura del que es pensava en el subsol.
El que es van trobar a la línia de metro de dalt, que també es van trobar això, que van tindre que canviar les d'allò i posar-ne unes resistentes. Sí, sí. Vale, què més tenim al districte? Va.
Mira,
informa-nos.
Ara venia cap aquí i he fet una llista a boli, d'alguna manera.
La de la compra?
Tinc una mica de la compra, i he portat dues curiositats o dues informacions que jo crec que són interessants i que s'han produït aquest últims temps. Una bona notícia que ja sabíem, que és l'espai, bueno, acabo amb aquesta, començo amb aquesta, que és curta, l'espai de gent gran de Germanetes. Ara aquest gener ha començat la seva programació ordinària. Vale. Recordem que va obrir al setembre o a l'octubre, però es feien coses puntuals. Es va començar a constituir aquesta junta de persones grans que decidia quina era la programació, però a partir d'ara del gener es comencen a fer cursos, i així que qualsevol persona que estigui animada i que tingui ganes, és una bona oportunitat, perquè encara no estan esgotades d'alguna manera les places. És un servei que s'utilitza molt per la gent del barri, i ara comencen els cursos i animo totes les persones a assistir. I si vols comento les quatre coses més grans, sí, d'alguna manera, que estem aquí pròximament, i ho faig una mica repartint entre tots els barris. Vale? Sí, la Sagrada Família està a punt d'acabar-se ja per fi l'equipament de l'illa d'equipaments de l'edifici de Mallorca, on està el mercat, on està la biblioteca, el centre cívic, bàsicament l'edifici de Mallorca, que és el que contempla. L'edifici de Mallorca contempla la recuperació de l'espai de gent gran de la Sagrada Família, que jo crec que fa ja 2 anys llargs que està tancat i que en principi estem intentant enllestir-lo perquè aquest semestre es pugui ja tornar a entrar-hi. I serà molt xulo, la veritat, perquè serà un edifici nou actualitzat. Després tenim l'espai infantil, que també serà més nou i més gran en aquella zona, i l'ampliació del centre cívic. Si vosaltres aneu avui en dia al centre cívic de Sagrada Família, és veritat que té molt poques aules, i ara d'alguna manera amb aquesta ampliació el que es farà serà que pugui tenir la mateixa qualitat dels tallers i quantitat que els altres centres cívics que tenim aquí a l'Eixample. Després, a Sant Antoni, al maig comencem les obres de lo que el mandat anterior era la superilla. En aquest mandat són els eixos verds de Borrell i de Parlament, una obra que fa 10 anys que està esperada per tot el veïnat de Sant Antoni.
Sí, que de fet és una reforma.
Bueno, jo parlant col·loquialment, completament no, però la gent de Sant Antoni sap quina és la superilla maca i la superilla lletja. Pues la superilla lletja, aquella que estava pintada amb coloraines,
sí, la part de baix, diguéssim.
Exacte, que no s'havien fet ni les voreres,
Manso, no? Tamarí.
Sí, aquella zona que s'havia pacificat però que no s'havia fet res més enllà de pintar i de posar molt de groc. Doncs per fi acabarem amb aquest groc i serà homologable qualsevol, bueno, el que tenim a Borrell a la part de dalt, pues també podran gaudir els veïns de baix.
Es substitueixen per fi les pintures Colau.
Bueno, i es posa una plataforma única. A més, jo crec que és molt important insistir en un tema, i és el govern ha pres dels errors anteriors, i ja no parlo de Borrell, parlo també del Consell de Cent. Una de les coses que a mi m'agrada molt remarcar és en aquest tram d'aquests eixos algunes tonteries, si m'ho ja el diguem, amb aquesta col·loquial
tu digues pues,
algunes tonteries, però que no són tonteries, és per exemple que en el terra tu podràs veure amb el tipus de paviment quina és la zona de càrrega i descàrrega i quina no és la zona de càrrega i descàrrega. I això és una tonteria que comentava, però és un tema que el Consell de Cent és un conflicte constant d'on es fa la càrrega i descàrrega, perquè sembla que tot és càrrega i descàrrega sempre que puguis aparcar el cotxe o la furgoneta.
Aleshores, és real.
Coses com aquestes aquí als eixos nous que es faran quedaran resolts, perquè estarà ben identificat el tipus de paviment. Tu tindràs un paviment pel cotxe, tindràs un paviment per la càrrega i descàrrega i tindràs un panot, una rajola clàssica per on ha d'anar simplement el peató. I jo crec que això també a l'hora d'entendre els usos, i parlo de càrrega i descàrrega, parlo de les bicicletes, patinets, fa molt més entenedor a tothom per on ha d'anar-hi. No? I ja dic, són aquestes tonteries, però que la gent ens ho agraeix. I ara just al febrer jo crec ja han començat a fer canvio de tema, ja han començat a ballar el solar, però també jo crec que això ja no fa 10 anys, fa 15 anys comencem les obres del Cap Forpianc. 15 anys jo crec que deuen portar des que es van tancar. Després només amb el Covid es va tancar un cap que era el de Carles I, crec, sí, que això va provocar que la gent del Forpianc anés a uns mòduls a Passeig de Sant Joan, i ara es comença a construir un nou cap actualitzat a les necessitats del segle XXI, per entendre'ns, i a més a les plantes de dalt, que seran 6 plantes, com qualsevol pis d'edifici de l'Eixample, hi haurà 54 habitatges per gent gran i per gent jove,
bueno,
i per diferents col·lectius que puguin necessitar, però és habitatge públic a l'Eixample, que això també és algú a celebrar, la veritat.
Escolta una cosa, per quan comencen ara al febrer les obres?
Aquestes les comencen, sí.
I quant temps som de previsió?
La previsió és el 2028, està a l'edifici fet.
Molt bé.
I en marxa.
Molt bé.
Jo crec que és una molt bona notícia.
I tant.
I així a grans trets, bueno, ja he parlat d'habitatge, sumaré un petit asterisc, però que això passa a la dreta de l'Eixample, i és l'Ajuntament va comprar, no sé si us en recordeu a les notícies l'any passat, un edifici que eren 21 huts, 21 habitatges d'ús turístic,
sí.
I hi havia dos sí. que no eren d'ús turístic. Ara, durant aquest semestre, s'entregaran les claus perquè són habitatges per joves, i em sembla que són un total de 21 joves, o parelles, o persones individuals, que també tindran habitatge públic a la dreta de l'Eixample, que és un lloc complicat. I per acabar, acabo amb l'esquerra de l'Eixample, que és que al maig comencem l'Avinguda de Roma.
Hombre, que, hombre, hombre,
que hombre. Tornem al món de les tonteries, però...
Podem posar la primera pedra?
Que, bueno...
Bueno, o tirar-la, què preferís?
Què voleu?
La tirem o la
si voleu, ho fem.
No, sí, problema. Sí, home, a mi em faria molta il·lusió estar present. Si encara existim, vull dir.
Bueno, jo crec que el maig arriba segur.
Bueno,
aleshores,
no ho tingui molt
clar. I apunto el tema de la primera pedra per,
sí, sí.
per muntar que algun...
Eixample Barcelona Ràdio posa la primera pedra a l'Avinguda de Roma.
Podem muntar un sarau, em sembla correcte.
Bueno, un sarau o amb calçots. Bueno, ja no arribem.
Bueno. No, però podem muntar alguna coseta, però torno a les tonteries, però que no són tonteries pel veïnat, l'Avinguda de Roma,
sí, home, sí.
Per mi és molt important,
joder, sí, és important
que es vegi que des del 2011 no hi havia inversió a l'Avinguda de Roma,
sí, sí.
I del 2011 és l'últim govern hereu, o sigui,
sí,
han
sí.
passat
I
potser, tres mandats
i potser podríem dir inclús anar més enrere, em sembla?
No, o sigui, em sembla que era 2007 i després 2010 es va fer l'últim tram amb, com ho van dir, amb
Vilamarí.
Sí, no, l'últim tram em refereixo fins aquí.
D'Urgell fins a fins a Viladomat,
Zapatero,
sí.
que donaven per fer obra pública i per reactivar,
sí.
es van fer això i fins al des
sí.
del 2010.
Sí, es va quedar allà, sí.
16 anys sense tocar l'Avinguda de Roma i per fi arrenquem aquest primer tram que, bueno, ja es veu en el propi comerç que està donant vida. I que la gent, bueno, la percepció que tinc jo quan hi passejo per allà o parles amb la gent és una expectativa de que aquella fractura del barri
sí, home, sí,
que sempre havia estat
és un tall
que sempre havia estat l'Avinguda de Roma, no? Que et movies cap amunt o cap a baix però no la creuaves, doncs amb la finalització de l'edifici Estel, amb ara la urbanització, doncs tu parles amb aquells veïns i et diuen, ostres,
per cert,
som un territori de primera,
sí,
per entendre't.
Per cert, l'edifici Estel ajuda molt, que ja té tot el tema restauració oberta i la part de, el que dona Avinguda de Roma, falta la part de darrere, que és el que dona al carrer Mallorca, però allò està començant a tindre vida, perquè allò era un tros sense vida.
Sí, bueno, i de fet això l'associació de veïns també ens ho diu, ara que comencem a parlar del pla d'usos i és un tema que està sobre l'aire a tots els partits polítics, no, que si s'ha de renovar i tal, l'associació de veïns ens diu, escolta'm, si toqueu el pla d'usos, ens recordeu-vos que l'Avinguda de Roma tractar-la com un eix verd,
sí,
per entendre'ns, com vam fer en Consell de Cent. Diuen, perquè això d'aquí 5 anys serà un pelotazo en el bon sentit de, si tu porten 5.000 treballadors, o no sé quants són, però són milers de treballadors aquí, aquesta gent farà vida,
sí,
buscarà
sí.
viure a prop, buscarà fer comerç...
Bueno, de viure a prop no sé si ho lograran, però bueno...
Ells gent molt ben pagada, també
sí,
t'ho dic.
Sí,
o sigui,
sí.
Són bueno, tots enginyers...
Això saps què vol dir, Puri? Que ens fotran fora els que vivim aquí.
No, pobres d'ells, eh?
Sí, sí, vamos, millor munto un pollastre. Escolta una cosa, aviam, alguna cosa més que se t'hagi quedat
bueno,
així...
I les dues coses petites, però que són curiositats
sí.
que jo crec que
sí,
són maques,
sí.
és... una bona notícia des del punt de vista de les associacions i les entitats de l'Eixample, i és que amb diners, amb remanents d'alguna manera que teníem en el districte, des del govern vam decidir aquest 2025 invertir en 4 petits generadors que bàsicament estan en equipaments dels barris. Aquests 4 estan a l'esquerra de l'Eixample, és a l'Espai Nur, a la Sagrada Família, l'Espai 210, a la Fort Pienc, al Casal de Barri Transformadors, i a la dreta, l'Eixample, Aragó 317, i a Sant Antoni ja el tenia. Però són petits generadors per fer activitats de petit format. Aleshores, nosaltres hem cedit això, o sigui, hem comprat, i els hem fet que aquestes entitats o aquests espais siguin gestors perquè qualsevol entitat d'aquests barris, si volen fer un acte en petit format,
un concert, per
un concert, sí, un concertillo acústic, per entendre'ns, si vols portar, bueno, ACDC, pues no t'arribarà.
Home, crec que no vindran, però bueno.
Bueno, ara que tenim l'avinguda a Roma, però em refereixo, qualsevol cosa així de petit format,
sí.
La podràs fer, no? I moltes vegades hi ha una gran activitat que no s'acaben de fer, mm-hmm, perquè el generador i llogar-lo és molt més car.
Molt car, sí.
Aleshores, són generadors elèctrics que hem cedit aquests espais perquè facin una mica de gestors per les entitats dels barris, molt i bé. També que ho sàpiguen. I l'altra coseta que a mi em fa especialització i que crec que és maco, és que a Sant Antoni ahir es va inaugurar la primera bibliocuina.
Ah.
Que no té llibres.
Sí, pots cuinar sense llibres.
No pots cuinar. O sigui, allà hi ha una cuina comunitària, però la bibliocuina és una biblioteca on et cedeixen material per cuinar.
O sigui, paelles, estris?
No, millor. És, jo vull fer una fondue de xocolates que vaig veure que hi havia. Aleshores, allà tenen una fondue.
Sí.
Cosa que tu en una fondue de xocolata pues no tens espai per tenir la casa,
no.
Però si un dia vols, perquè venen amics al cap de setmana i dius, escolta'm, d'esto, pues pots anar a la cuina comunitària de Sant Antoni, demanar la sessió de la fondue de xocolata, van dir ahir,
o sigui, una biblioteca d'estris de cuina, sí.
I pagues, van dir 2 euros, que era bé voluntari per aquesta corresponsabilitat,
sí.
Val? I te'ls deixen durant una setmana i pues això, la fondue, hi ha Thermomix, vaig parlar. I això també faig una crida a qualsevol persona que ens escolti i digui, ostres, tinc material que ja no utilitzo, m'he comprat la nova Thermomix i tinc la vella,
tirar-la a la brossa.
Què funciona? Doncs pues porteu-la ja, perquè estarà en aquesta bibliocuina, que és la primera que està en aquests moments a Barcelona, uh-huh, perquè qualsevol ciutadà, pues aquestes coses que a casa teva no pots tenir, la panificadora, el Thermomix, la fondue, no sé què, pues escolta'm, vens aquí.
Puri, apunta que ja tens entrevista en Ciernes.
Vale, apunto.
Apunta. Pues escolta, pues moltes gràcies, Marc. Ens tornarem a reveure d'aquí un mes, més o menys. Si hi ha alguna novetat, pues ens la comentes. Però bueno, d'aquí un mes, més o menys, aquí otra vez.
Jo, quan vosaltres em digueu...
Aquí no saps que és benvingut. Agustí, tens alguna cosa que preguntar-li en el Marc?
No, avui no.
Estic avui t'he vist molt callat.
A veure, estic content perquè per fi, Avinguda de Roma, que jo sempre passo per allà, dic, a veure quan comencen a fer les obres. I m'has donat una alegria.
No, tu ets aquell de la cadira i la taula que es posen allà al
no,
mig.
No, jo era un crític de l'edifici Estel, i la veritat que l'edifici Estel l'han deixat molt maco. I
no, però per cert,
hi ha els negocis que ja estan oberts,
no,
la restauració...
No vam ser convidats, com no ens van convidar, ningú ens va convidar, ni a l'eix comercial, ni a l'eix a l'Eixample, ningú ens va dir res.
Però
a mi tampoc em van convidar.
Pues jo de tu els hi fotia una inspecció ja directament. Bueno, pues moltes gràcies, Marc, i ens parlem...
Moltes gràcies a vosaltres perquè necessiteu.
Vale, com bé et deia, Mario, avui tenim el Sergi, que és el responsable de Hangar 05 Produccions Artístiques SL, que és, segons la seva pàgina web, un punt de referència al camp de la música i a l'art a Barcelona. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, Agustí, encantat d'estar a la vostra ràdio, és un plaer estar aquí.
Digue'm, què és Hangar 05?
Hangar 05 és un espai per músics i principalment que poden venir a fer la seva activitat de musical, ja sigui individual o en grup, i ja siguin assajos, concerts o gravar maquetes doncs a Barcelona, al centre.
Clar, llavors jo preguntaria, hi ha moltes empreses d'aquest tipus aquí a Barcelona?
En hi ha bastantes. No, bucs d'assaig com a tal, passa que hi ha diversos tipus. Hi ha els bucs d'assajos permesos, hi ha locals que no són locals d'assaig, però que són com magatzems adaptats, on la gent també s'hi posa, i després hi ha locals com els nostres, que són locals per hores, on els grups que venen ja tenen l'equip aquí que els hi proporcionem nosaltres.
Clar, perquè... Digues.
La diferència amb els altres locals és que l'equip són propis de la banda i se'l posen dins del local ells mateixos.
O sigui, tu ho poses tot?
El grup que ve als locals per hores són grups que es troben tot el material a dins de les sales.
O sigui, comencem. Reserves un local perquè facin assajos?
Sí, correcte. Tenim 10 locals aquí a l'empresa.
Com són aquests locals?
Pues, hi han de diverses mides, hi han locals com més de batalla, hi han altres locals una mica més prèmiums, i en tenim 10, i la gent pot reservar de dilluns a dissabte i venia a assajar només portant el seu propi instrument que hi cap a l'esquena, diguem.
Llavors també sé que teniu un espai que és com un teatre perquè la gent pugui fer el seu propi concert.
Quan es va crear en Garzulsing, el que volíem era que el músic pogués fer les tres vessants de pràctica musical que, entre d'altres, com més importants per una banda. No?
Quines són les tres vessants?
Vam considerar que era, tu vens a assajar,
sí?
Assages per treure un disc i després aquest disc el vols presentar en un show en un petit auditori. Aleshores vam crear les tres branques i les tres se sustenten entre elles, tot i que la principal és la dels bucs d'assaig.
Llavors, una cosa, també pot vindre la gent a gravar el seu disc a la vostra empresa?
Mira, després ens vam donar compte que la gravació de disc comportava massa temps i una despesa econòmica per adequar un estudi massa gran. Aleshores, al final, el que vam fer va ser... No li podríem dir disc el que es pot gravar en GAR, no, sempre dic que no volem enganyar a ningú. El que sí que pots fer és gravar una bona maqueta, un predisc,
vale,
per després portar-lo a un estudi. Però no puc competir amb estudis de Barcelona, perquè n'hi ha de molts i molt bons amb un equipàs i nosaltres no tenim això ni podem oferir aquestes prestacions.
I després una altra cosa que veig és que també llogueu aquests locals a professors per fer classes particulars de música.
Sí,
això té molta sortida?
Hi ha molts professors que fan activitats de classes, professors particulars sobretot, però que si són professors de guitarra o de baix o de cant ho poden fer a casa, però després hi ha altres vegades que professors que no tenen aquest espai a casa i venen directament als nostres locals i ens alquilen als nostres locals per fer la seva activitat. Aleshores, nosaltres no podem dir que som una escola, nosaltres no som una escola ni tenim llicència d'escola, però sí que aquests professors fan classes particulars i exerceixen la seva professió dins dels nostres locals.
I mirant la vostra pàgina web també he vist que doneu un altre servei, que si un vol fer un concert i no té equip de música, tu va i li poseu tots els aparells, sí, perquè facin un concert o festa major...
Sí, aquestes són les minibranques que hi ha en GAR, no? Evidentment, tenim amb els anys hem anat adquirint equip, hem anat adquirint experiència, ens hem anat formant i ara per ara tenim la possibilitat de sonoritzar concerts fora dels nostres locals. Igual que tenim un auditori on la gent pot fer aquí concerts, si hi ha algun grup que té un concert a fora i necessita l'equip i no el volen comprar... Nosaltres els hi donem el servei d'acompanyar-los, portar-los a l'equip nosaltres, i ells no es tenen que preocupar de portar l'equip.
I vosaltres sou els encarregats de fer anar l'equip? O els hi deixeu també...
De fet, no tenim el servei de deixar l'equip així com a cegues, sinó que nosaltres, si anem, ho fem tot, perquè és un equip com molt personal. Aleshores, el volem fer anar nosaltres, perquè ja la gent... No sabem els coneixements que té la gent i al final només tenim un equip per sortir i preferim fer-lo anar nosaltres.
I això, la veritat, que són uns equips que són bastant cars i tampoc ho deixaràs a qualsevol persona.
Sí, tot i que en Garzulsing coneixem a tots els clients, aquest servei, per exemple, no el fem amb grups de fora que nosaltres no coneixem. Al final, això és un servei que donem pels grups que venen habitualment a les sales i que s'han enredat en fer un concert en algun lloc, en alguna masia, en algun restaurant, en algun centre cívic, etc. I necessiten un equip i llavors nosaltres, amb la bona entesa, anem, evidentment ho cobrem, saps? Però igual treballem pels grups que venen a les sales.
I ara preguntaria, quin és el target de client que té en GAR? En quina edat es mou la gent que us demana els vostres serveis?
Hi ha de totes les edats. Tenim grups de nanos, literalment, que estan cursant ESO.
Que comencen.
Sí, no? Que comencen, que toquen de conya, i alguns que estan començant, hi ha de tots. Hi ha nens de 14 a 15 anys que són espectaculars com toquen el seu instrument. I després hi ha franges de totes les edats. Pels matins tenim gent jubilada, sobretot. Cada matí hi ha un parell de grups amb gent jubilada i algun professor que està donant les seves classes. I després per les tardes hi ha gent de tot tipus, grups de totes les edats, molts grups amb edat mesclades, grups de, no sé, persones de entre 50 i 60 amb una cantant de 20. I, o sigui, edats sí, completament sí, sí. mesclades.
Jo t'he vist... Jo t'he, perdona, jo t'he sentit de que algú de heavy metal hi ha per aquí?
Hi ha molt heavy metal. A Barcelona hi ha molta cultura del, del metal.
Pues escolta, mira, jo et faré una juguesca. Si un dia tens algú que li diguis escolta, si volen vindre a fer aquí a Radio Eixample un petit acústic, els hi pots dir que nosaltres els rebrem amb les portes obertes.
Em parles exclusivament del heavy metal?
No, no, parlo de tot tipus... Bueno, el nostre estudi és molt petit, ja t'invito que vinguis un dia, però dos persones, una guitarra, pues, perfectament.
Home, per favor,
podem fer l'acústic aquí al nostre estudi del carrer Calàbria.
Vinga, home, per favor, si em passes tota la informació, podríem obrir una nova via de col·laboració entre en Gargel Ocing i la ràdio de l'Eixample. Perquè els grups que venen aquí puguin venir a exposar el seu art musical.
Mira, no, això, sí, això és un programa que es diu L'Eixample es mou, i clar, el que volem és que es mogui el comerç, la gent, sobretot la cultura. Nosaltres sempre diem que la ràdio és cultura, la música és cultura, el cinema és cultura, i parlem de cultura.
Clar, per suposat. No tinc cap inconvenient, de fet, m'agrada la idea i ho podem posar endavant a partir de quan diguis.
I ara et faré... Quants anys té en Gar?
Farem 12 anys ara al març.
I esteu al carrer Besols número 5?
Sí, estem a propet de Sagrada Família, al costat de la línia de metro L2 en Cans.
I tens un mail que és angar05bcn@gmail.com.
Sí, per demanar informació o qualsevol cosa que necessiti la gent pot contactar allà.
Pues escolta, Sergi, ha sigut un plaer molt gran parlar amb tu, que ens hagis parlat d'en Gar, d'aquesta iniciativa cultural perquè la gent vagi a tocar música, que faci els seus propis concerts. Escolta, que és molt interessant.
Moltes gràcies.
I ja saps que ja estàs invitat aquí a l'estudi el dia que vulguis.
Vinga. Va, doncs que sigui així.
Vale, una abraçada, Sergi.
Estem en contacte. Una abraçada. Adéu.
Bueno, i després de les entrevistes que ens ha fet l'Agustí, la Puri i la intervenció del Josep Panyella i sobretot del Marc Martínez, representant del districte de l'Eixample, deixem el programa acabat per avui. Ens retrobem d'aquí 15 dies... a Eixample, Barcelona Ràdio, a l'Eixample es mou. Fins la propera.
Adéu.